Avui a l'Ofici de Viure, parelles simètriques i complementàries. Avui parlem, doncs, de dos tipus de parelles en funció de com interactuen. Diu el psicòleg Àlex García, en les parelles simètriques, cadascun dels membres es troba en una situació d'igualtat quant a l'exercici de poder. Es negocia, es discuteix i s'arriben a acords si és possible, però sense partir d'una posició desigual quant al pes específic de cadascun. El principal risc que apareix en els conflictes entre parelles simètriques és l'escalada. Com que no hi ha algú, entre cometes, més poderós que l'altre, les discussions poden pujar fàcilment de to si tots dos entren en competició. Per contra, en les parelles complementàries es dona una distribució desigual de poder en la qual un dels dos adquireix més protagonisme a les decisions. Naturalment, a tot això hi hem d'afegir l'evolució d'una relació perquè no és el mateix acabar-se de conèixer que tenir una mateixa parella de fa 2 anys o 10 o 30 anys. Durant el cicle de vida d'una relació, aquesta es veurà exposada a molts canvis, una promoció laboral, intervencions de la família d'origen, l'arribada de fills, un trasllat de residència, la pèrdua del lloc de treball, etc. Tots aquests casos impliquen una redefinició que ha de resoldre's, però la simetria o la complementarietat seran la base de la relació i, segons la que tinguem, actuarem d'una manera o d'una altra. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parelles simètriques o complementàries.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Montse Cascarra, psicòloga general sanitària. Acompanyo persones a títol individual i també a parelles i divulgo a xarxes sobre autoestima, relacions i benestar emocional. Quan parlem de parelles, sempre ens agrada fer-ho pensant en dues persones adultes que es comuniquen i relacionen d'igual a igual. Això ens porta a suposar que parlem de relacions simètriques, on tots els membres intercanvien missatges des de la mateixa posició, entre iguals, i on s'inicien interaccions de naturalesa similar i que neixen tant d'un membre com d'un altre, indistintament. Malgrat però, la realitat és més complexa i hi ha parelles que no relacionen des de la simetria, sinó que ho fan des de la complementarietat. Relacionar-nos des de la complementarietat significa que un dels membres dona mentre que l'altre rep, que un corregeix, instrueix o ensenya mentre que l'altre aprèn, que un decideix mentre que l'altre accepta, que un demana mentre que l'altre satisfà, que un porta les regnes de la relació mentre que l'altre es limita a seguir. Aquestes diferències pel que fa al rol que assolim dintre del vincle poden intercanviar-se, per exemple, si un dels membres no passa per un bon moment i delega més a l'altre, i d'alguna manera equilibrar la tendència. Malgrat un cop s'instaura el patró, és difícil deixar-lo de banda. Si bé és cert que els membres de la parella poden sentir-se molt còmodes amb la simetria, i hi ha situacions on pot tenir molt de sentit, per exemple, si un dels membres és expert en un tema i l'altre es deixa assessorar, aquesta dinàmica pot esdevenir perjudicial pels membres i també pel vincle. I això pot succeir malgrat la relació funcioni amb aparent normalitat i els membres se sentin satisfets amb el funcionament de la mateixa, perquè darrere de la simetria sol haver necessitats basades en una carència. Per exemple, si a mi em costa prendre decisions, m'anirà prou bé tenir algú al costat que ho faci per mi. Si jo sento que no puc perdre la meva parella, faré esforços més enllà del que em puc permetre, per exemple, no tenint en compte les meves necessitats emocionals, si això em porta a satisfer la meva parella i evitar que se'n vagi. Tot això ens pot portar a posicions de superioritat i, per conseqüència, també d'inferioritat, que es tradueixen en malestar a nivell personal. És a dir, es pot traduir en una autoestima que es va empobrint a mesura que passa el temps. I també pot esdevenir perjudicial pel vincle. Per exemple, pot portar-nos a connectar amb la rancúnia cap a la nostra parella pel fet de no estar satisfent les nostres necessitats quan, en realitat, si ho pensem bé, no les hem comunicat per por a semblar massa demandants i que se'n vagi del nostre costat.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parelles simètriques o complementàries. Amb Anna Gómez i Emma Ribas, psicòlogues, senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Bé, aquesta classificació, parelles simètriques o complementàries, d'entrada, la veieu correcta, amb bons ulls?
Sí, exacte. Sí. És el que podem veure també en la nostra pràctica clínica. No? Parelles que tenen conflictes perquè justament són simètriques, perquè cadascú vol tenir el poder, i parelles que també tenen conflictes i també beneficis en els dos casos. Val. Perquè s'acaben, no?, acaben tenint problemes o fent símptomes perquè al ser complementàries.
Sí, Anna?
Sí, exacte. O sigui, és una de les coses que analitzem com una parella teràpia, no? És a dir, és una parella simètrica o complementària, i a partir d'aquí, que ja es veu molt a partir de la primera sessió, doncs ja vas intuint quins tipus de problemes hi poden haver.
Val, o sigui que d'entrada aquesta classificació la subscriviu, i he vist que també he sentit, vaja, que deies, utilitzaves la paraula poder, que jo he posat al principi entre cometes.
Exactament, no? Perquè moltes vegades és la lluita de poder en les simètriques, i en les complementàries és: jo tinc el poder i cedeixo la responsabilitat a l'altre, no? L'altre cedeix la responsabilitat a mi, però a l'altre ja li va bé cedir aquesta responsabilitat.
Tu en triaries un de model? Per tu n'hi ha un que t'agradi més, Emma?
A mi el que més m'agrada és el simètric. És el que cadascú, que puguem tenir tots dos el poder, però no en quant a lluita de poder, sinó una relació més basada en l'amor, en posar sobre la taula les necessitats de cadascú i poder construir des d'aquell lloc, no? Des del diàleg, des de la comunicació conscient, des de posar sobre la taula les necessitats que tenim cadascú i a partir d'aquí construir. I no tant des d'aquesta lluita de poder. Jo potser a les relacions simètriques els hi afegiria això que ens falta, no? Que com a societat venim d'una societat en la que hi ha hagut, no? Venim d'un model on hi ha hagut molta asimetria, i justament jo crec que el nostre repte com a societat és anar cap a relacions simètriques des de l'amor, no? No des de la lluita, sinó des de la lluita, des de que jo tinc el poder i tu també, i d'aquí creem tensions, sinó des de el cooperar, fer equip.
I ara de seguida escoltarem a l'Anna. Des de la teva experiència a la consulta, Emma Ribas, tu creus que cada cop n'estem aprenent més i trobes amb més consciència a les relacions?
Exacte.
O no?
Cada vegada més persones volen, perquè s'hi senten més còmodes, veuen com el fet d'anul·lar-se o anul·lar les seves pròpies necessitats els porta a símptomes. Hi ha parelles que arriben a la consulta ja en plena ruptura. I l'altre, el que tenen, per exemple, han tingut una relació complementària, no? Que un ha estat a dalt, no? Tenint el poder, i l'altra persona ha estat callant, i aquí te n'adones, segurament l'Anna també s'hi deu haver trobat, que clar, l'altra persona no se n'havia ni adonat, i ara vol deixar la relació, però si no me n'he adonat, si estàvem bé, si mai havia dit res, i és dona'm una segona oportunitat, perquè mai hi ha hagut una queixa, mai he pogut corregir allò que no t'agradava. I veus la gran frustració per no haver l'altre verbalitzat el que succeïa, no haver pogut posar una solució abans. No? Això genera molta frustració.
Sí, exactament. No? Les relacions complementàries, el que passa és que al principi hi ha com molta... encaixen molt aquestes dues persones, perquè a les dues persones ja els hi va bé aquesta posició que tenen, tant superior com inferior. Però a la llarga, clar, el que està en una posició inferior, perquè no ha dit res, perquè potser no ha tingut aquest espai per part de l'altre rol, no? Perquè també hi ha de bon espai un deixar de fer tant i l'altre prendre més un rol més actiu. Però els dos, un ha de baixar i l'altre ha de pujar perquè hi pugui haver aquest equilibri, no? I aquest encaixament.
I què recomanaries a les parelles que ens estiguin escoltant ara mateix, Anna? Perquè n'hi ha que ens escolten mentre van amb cotxe, mentre fins i tot estan passejant, i potser poden prendre consciència, no?, d'una dinàmica de la relació que fins ara, com ens comentava l'Emma, els havia passat desapercebuda.
Bueno, al final, sabent que és un tipus de parella, no?, cadascú és simètric o complementari...
Sí, primer preguntar-nos, no?,
exacte,
si som una parella,
no?,
simètrica o complementària.
Exacte, no? És a dir, jo amb què em reconec més, a mi i a la meva parella, no?, perquè tenim en compte les dues persones, i a partir d'aquí reconèixer que amb dos interaccions, no?, modes de relacionar-me són correctes, no?, vull dir, són sans. Després ja veurem, no?, que hi ha diferents coses a veure, no?, com símptomes, no?, que fa la parella o un dels dos membres, però en principi identificar, no?, i a partir d'aquí dir: ostres, si jo em sento còmoda o estic a gust o trobo el benestar amb aquesta relació de parella, o m'estic plantejant que potser el que m'aniria millor seria una persona que interactués amb mi, que formés vincle diferent, no?
La frase els pols iguals es repel·leixen és aplicable a la parella?
Sí, jo per mi sí, no? Però sí que faria la diferència perquè no és el mateix que dues persones es repel·lin amb tema de temperament, de caràcter, no? Que siguin, per exemple, els dos molt iguals, que això també es diu molt de la mare i la filla són iguals, no? I després es reconegui, és diferent, no? Però sí que hi ha com... pot haver aquest repel·lar-se, no? Des de l'actitud o des del temperament. Una altra cosa és que tu trobis una persona amb els mateixos valors o amb la mateixa perspectiva de veure la vida. Això sí que vol dir, doncs, que farà més fàcil la convivència o trobar punts en comú, no?
Sí. Exactament, sí, el que comenta l'Anna, no? I a més el mateix projecte de vida, perquè al final, encara que tinguis, sigui una relació simètrica, si no teniu el mateix projecte de vida, aquesta relació ja passarà a ser tòxica d'alguna manera, perquè no podrem aconseguir ens acabarem frustrant o enfadant, o no tenim, com comentaves tu, Anna, no? el tema dels valors, o no compartim els mateixos valors en temes determinats, això ja fa que la relació, no, per molta simetria que hi hagi, doncs no pugui arribar a bon port, no? O que hi hagi conflicte. Hi ha moltes parelles que venen a la consulta per temes de comunicació. Volem venir, perquè sempre ens discutim, volem venir, no? Volem aprendre a comunicar-nos millor, i al final te n'adones que al darrere no és un tema de comunicació, sinó que hi ha diferents valors o diferents projectes de futur que fan que...
Sí. El dia a dia d'una parella simètrica és més turbulent que el d'una parella complementària?
Doncs depèn de cada tipus de parella també, no? Perquè cada parella és un món. Però pot ser que sí, no? Que dins de les parelles simètriques, doncs per això, no? Si són dues persones que tenen les dues molt caràcter, no? Un temperament molt fort, o a nivell de gestionar la ràbia, per exemple, doncs són persones que de seguida allò passen a l'impuls, no? Actuar com aquesta ràbia, poden ser que xoquin més, i si no troben la manera de gestionar aquests conflictes en el dia a dia, doncs igualment també poden fer que es vagin sumant i fer-se una pilota, no? O sigui, pot ser que sigui més difícil la convivència.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb les psicòlogues Emma Ribas i Anna Gómez, estem parlant de les parelles simètriques o complementàries.
Audrey Hepburn. Som un parell d'éssers que no es pertanyen l'un a l'altre. Un parell d'infeliços sense nom.
A la relació de parella complementària hi ha dos rols complementaris. Hi ha un membre, com hem dit, que acostuma a tenir un rol de posició de superioritat. És el membre que en podríem dir up i el membre down amb inferioritat. El membre up és el que pren la iniciativa, pren decisions, té un caràcter més dominant, i l'altre és el que es deixa endur, el que accepta més allò que li proposen o li fan fer. Les dues posicions tenen un punt avantatjós, perquè el membre que és a dalt ja li està bé manar i el que és a sota ja li està bé deixar-se dur. Per tant, així poden estar anys i panys vivint junts, com ens deia l'Emma Ribas, fins que un dia...
La cosa peta.
Sí.
No? Ja sigui amb qualsevol símptoma, ja sigui amb una infidelitat, per exemple, potser la persona que està down, que ha estat sotmesa durant tot aquest, no, durant uns anys, de cop i volta troba a la feina algú que li desperta el... Ostres, ara... torno a ser jo mateix o jo mateixa amb aquesta nova persona. I clar, i no és només que a la, no, en aquesta persona que trobo nova m'està despertant el qui sóc jo, perquè m'he anat anul·lant tot aquest temps. Aleshores, no, això em comença a fer vibrar i clar, ja veig que no hi ha com volta enrere, perquè no és el tema que m'agradi aquella persona, sinó que jo m'estic trobant a mi que m'havia estat d'alguna manera sometent, sense, m'havia estat anul·lant sense adonar-me'n durant anys, no? I això que potser moltes vegades jo m'he trobat a consulta, no? De dir, ostres, som una parella que vam voler ser pares conscientment, ja vam acordar deixar la nostra vida de parella a part i volcant-se amb els nostres fills, sent-ne conscients, i clar, i això de cop i volta, al cap de pocs anys, amb fills petits, potser al cap de 4 o 5 anys, un dels dos trobar algú a la feina i dir, ostres, que sembla que torno a vibrar. Clar, no. Aquest fet, no, que dius que és important educar-nos, no?, també com a parelles, perquè això no ho rebem a l'escola, també el que és cuidar la planta mare d'una relació de parella, no? El que, diguem, no?, al principi quan ens vam conèixer, doncs dedicàvem un temps, un espai, i les parelles acaben per perdre's d'alguna manera. Aleshores seria com regar una mica aquesta petita planta perquè tot el jardí floreixi, no? I no anar-nos anul·lant, perquè aquest anul·lar-nos sembla que en algun moment ens és igual que les nostres necessitats no siguin ateses, però al llarg del temps això porta a conseqüències, no? Sí. A dependències emocionals, a perdre'm a mi mateix...
Amb el ben entès que pot ser, com hem dit, no?, que una de les dues persones estigui ja anul·lada des del principi.
Sí, sí, si una de les dues persones ja està anul·lada des del principi, que encara... Encara el tema serà...
Sí, es potencia més, sí, amb l'arribada dels fills, com tu deies, no? Perquè al final em fico com un, pot ser, amb un rol de pare o mare, i d'aquí no surto del rol que jo tenia de, doncs, jo què sé, que a mi m'agradava fer escalada, o que a mi, o el rol conjugal, no?, que tenia amb la meva parella, no? O sigui, que és el que tu dius, no?, que es poden perdre altres rols també significatius, i aleshores pots perdre el que tu dius, no?, com una mica la identitat de qui sóc jo fora de la relació, fora dels meus fills...
Exactament, sí. I per l'altra banda també, no?, la persona que té un rol més apt, no?, d'agafar responsabilitats, per exemple, en el cas dels fills, no?, això es veu molt a la consulta, o de les tasques de casa, no?, d'agafar molta responsabilitat en aquesta àrea, que a l'altra ja li va bé, no?, la persona que té una posició més down, ja li va bé, però clar, la persona que va carregant al llarg dels anys, cap també pot acabar patant, no? I també, per exemple, sintomatologia molt habitual en la consulta és persones que venen amb problemes de desig sexual cap a la relació de parella, sobretot en el cas de dones. Jo sempre dic una paraula, una frase màgica que va molt bé quan hi ha una falta de corresponsabilitat, com per exemple, que es dona en molts casos d'home i dona a la consulta, que no vol dir que al revés també, però sobretot molts homes venen, no?, amb les seves parelles dones, que hi ha una falta de desig per part de la dona i, no?, venim aquí per resoldre-ho, sobretot estirant més per la part de l'home, i aleshores, què veiem al darrere? Que hi ha una falta de corresponsabilitat, que aquella dona està agafant tota una sèrie de tasques, vaja, que està explotada, entre cometes. I jo sempre dic la frase, que funciona molt bé, que és que la falta de corresponsabilitat en la parella és una forma de violència de gènere, que al primer moment aquell home que està a la consulta no vol tornar més. Però quan ho pensa... se n'adona que realment no hi ha aquell 50-50 i que jo no m'estic fent responsable d'aquella part, i fa que es generi uns símptomes en la relació.
Sí,
no?
Sí. Totalment això de la violència de gènere, no? Perquè sí que has vist que... No? És veritat que jo he vist que aquests homes de vegades diuen, no, és que jo sí que vull ajudar a casa, però és que no m'ho deixa fer si no ho faig com ella vol. No? O si ho faig d'aquesta forma, d'aquesta manera, aleshores, clar, es veuen com cohibits de dir, ostres, és que sí que vull prendre la iniciativa de fer les tasques de casa, però clar, la que ja ha fet una cosa que no és a la seva manera, ja em corregeixen, ja em diuen que això no està bé. I clar, aquestes persones que tenen aquesta posició més down diuen, ostres, és que no hi ha cap manera de com faig jo les coses que a tu t'agradi, no? I també hi ha molta queixa per part d'aquí.
I què els recomanes, aleshores, Anna?
Doncs fer teràpia de parella, perquè això per si sol és molt difícil que es resolgui, i sobretot, bueno, és fer una mica com que un empatitzi amb l'altra persona, sobretot, no?, que es diu activar com la mentalització que li diem, que és ficar-se al rol de la teva parella, no? És a dir, tu com creus que sent el teu marit, no?, en aquest cas parlàvem dona-home, teu marit quan ell vol fer alguna cosa i tu no li deixes fer, com creu que sent... I també a l'home, no? Com creus que sent la teva dona quan ella vol que prenguis més iniciativa i es veu saturada de fer totes les tasques de casa.
L'objectiu seria arribar al 50-50, que ens deia l'Emma?
Sí, totalment. O sigui, jo crec que 50-50 tenint en compte també les condicions de cada parella, no? Perquè si tenim a casa, per exemple, doncs una parella d'una dona que treballa molt més hores o que ha de fer viatges, doncs clar, aquí hi haurà d'haver com, doncs, per exemple, no?, això, la complementarietat de dir, doncs ara faig més jo a casa i tu m'ajudes més, o hi ha èpoques que hi haurà que serà diferent, no?, però per mi sí que és molt important que hi hagi també 50-50, no?, i els dos tinguin igual de condicions.
Exacte, sent equitatius, no?
Exacte.
Perquè depèn també en cada fase de la vida, com tu comentaves, Anna, no?, de les feines, que tot la relació de parella va evolucionant i la nostra vida també, no? Doncs tenir aquesta capacitat també com de flexibilitzar, no? De ser capaços d'evolucionar, no? amb la relació.
Sí, això és superimportant perquè no es converteixin en relacions rígides, que aquí és quan arribem als problemes, no? Que venen les parelles saturades a consulta, perquè jo he portat aquest rol que al principi encaixava molt bé amb l'altra persona, no? És una relació sana, la complementària, però clar, sempre sóc jo la que domino o sempre és ella el que es deixa dominar, i això ja arriba a un punt on s'atura amb dos membres, pot ser, els dos membres.
Exacte.
De la parella.
Sí. O, per exemple, també es dona, no? Jo sempre sóc qui m'encarrego dels caps de setmana, de programar les activitats, i al final, no? Al principi m'agradava molt, però ara ja estic esgotada i no em sento cuidada per la meva parella. No, no sento, sí, que sento una deixadesa, sento que l'altre, doncs, no cuida la relació, no? I t'has tirat del carro.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de parelles simètriques o complementàries amb les psicòlogues Anna Gómez i Emma Ribas. En les simètriques, dius, Anna, que bé, els problemes en aquest tipus de parella hi poden haver conflictes per la lluita de poder, no? I que es trenqui la simetria. Pot passar, dius, també que involucrin un tercer membre, el fill, i d'això en dieu triangulació.
Sí, exacte. És un terme que es fa servir quan s'inclou a un tercer, no? Ja no és la díada, sinó ja es forma un triangle, i a partir d'aquí, doncs, aquí és més fàcil involucrar a una relació de parella on hi ha una lluita pel poder, doncs el fill, no? Que és el que està present a casa, sobretot. Sí,
sí, que és altament tòxic fer això, no? Perquè estem fent mal al fill. Això és important, ser-ne conscients, perquè a vegades es fa d'una manera molt automàtica, però quan ho diem, no, des de la consulta, i les parelles en són conscients, poden deixar de fer-ho, perquè això porta seqüeles pel nen. Per tant, no, la importància de prendre en consciència, i si ho estem fent, deixar de fer-ho perquè estem fent mal al nostre fill. O sigui, és més important deixar de fer mal al nostre fill que seguir la lluita.
Déu-n'hi-do, no? I suposo que costa prendre en consciència. En aquell moment també s'us deu, no? Algú s'us deu revelar.
Clar, quan
ho dieu.
Quan la parella està en la lluita, però quan estem parlant ja de paraules majors, que allò és, al final acaba sent un maltractament cap al nen, perquè està allà triangulat i això li està fent un dany. Normalment quan ho podem explicar i quan les parelles ho entenen, és més fàcil que ho deixin de fer. Que si no ho entenem, és una dinàmica, sí, molt habitual que moltes parelles,
sí,
fan.
Sí, clar, i a part el fill es pot, al principi ho pot no veure, però després es pot sentir molt utilitzat, no? Perquè és a dir, ostres, la meva mare em ve a mi a parlar-me malament, no? Del meu pare, i jo la recolzo, però quan ells dos estan bé, ja no estan en lluita, aleshores a mi em deixen un altre cop com a fill, i ells dos van contra mi. Aleshores no veig com que aquest paper que jo faig en un moment per ajudar la meva mare o el meu pare tingui un reconeixement, no? Sinó que també es pot sentir utilitzat el fill.
Mm-hmm. O també com a fill intentar que discuteixin per tenir l'atenció de l'un o de l'altre.
Mm. No?
Al final entrem, clar, en dinàmiques psicològiques que clar, que acaben, que després aquests patrons els reprodueixo amb els meus amics, que després, no? Són patrons psicològics que són enredos, que tenen un efecte en la vida del nen.
M'imagino que vosaltres, clar, com a psicòlogues, ho deveu, que ja n'heu vist de tots colors, m'imagino que ho deveu detectar, no?, força aviat, però que un dels treballs que té a fer la persona és prendre en consciència ella mateixa.
Eh? Exactament.
I això pot passar temps abans, no,
sí,
no s'esdevé.
Sí, sí, normalment quan ho diem ja, sobretot quan expliquem les conseqüències, és quan la persona li és més fàcil fer el canvi.
En les relacions complementàries rígides, utilitzaves aquest terme, la rigidesa, Anna, pot passar que un dels dos membres es cansi d'aquesta posició. Bé, com diríem, com intentaríem explicar que és una relació rígida, no? Quins són els límits, quin és el llindar per qualificar una relació de rígida?
Sí, clar, en una relació complementària és bo que aquests dos rols es vagin intercanviant, no? Que aquestes dues posicions es vagin intercanviant, no? I que tu de vegades sentis que li dones a l'altre aquest poder, no? Que et deixes ensenyar d'alguna forma, que l'altre té coses a portar-te a tu, no? Que no ets tu sempre la persona que ha d'estar per damunt, o que ha de parlar, o que ha de tenir la iniciativa, o que ha de manar en el que sigui, no? Aleshores, és important que tu també puguis cedir d'alguna forma i ser l'altre que pugui prendre la iniciativa, no? O si tu estàs en una posició inferior, que tu també sàpiguis que pots dir la teva, que pots opinar, que la teva paraula és important, no? I això s'han de complementar, no? Per dir-ho d'alguna forma, també els dos membres, no? Els dos membres ho han de voler. Perquè si no, clar, si un dels dos membres no deixa a l'altre, serà molt difícil que es moguin d'aquesta rigidesa, no? I aquí pot haver una mica l'obligació de buscar persones que siguin com, per exemple, si vull dominar, molt inferiors a mi ja per assegurar-me aquest rol i per no caure en l'altre rol, no? Perquè potser l'altre rol em col·loca a mi en una posició de vulnerabilitat, d'indefensió, no? I com no vull tocar aquests aspectes, doncs...
Ara, sentim-vos... Sí, digues, Emma.
Sí, i també, per exemple, jo crec que és molt saludable preguntar-nos a cadascú de nosaltres, a cadascú del membre de la parella, què em passa a mi per estar en aquesta posició? D'on em neix això? No? Aquesta necessitat de control en la relació, de tenir el poder, o aquesta necessitat de complaure, d'on ve?
Que probablement s'ha anat repetint al llarg de diferents parelles, no?
Exacte, i són patrons que es van repetint i que venen de ferides d'infància.
Sentim-vos, hi ha tanta feina a fer que potser l'ideal seria venir-vos a veure ja des del primer dia, la parella, perquè...
Per prevenir.
Sí, fa anys en aquest programa el psicòleg Walter Rizzo ens va dir pensa, sobretot, abans d'enamorar-te, pensa, no? Com si això fos possible.
Sí.
Doncs aquí valdria la pena pensar una mica, no? Quins són els rols en la parella abans de començar.
O educar-nos a l'escola, ensenyar-nos, o que fos una assignatura, per exemple. Això ja ens previndria de molts mals de caps.
Sí, això seria superimportant si es pogués fer a tots els nivells, no? I també una mica fixar-nos en el model de relació de parella que hem tingut a casa, no? Perquè de vegades estem repetint patrons de, ostres, els que potser els nostres pares tenen una relació complementària, la meva mare era la dominant, el meu pare no. I jo, si soc dona, pot ser que m'hagi identificat amb aquest rol de la meva mare i estigui una mica fent aquesta adopció de rol fent lo meu, no? O sigui, també, sí, una mica fer anàlisi global.
Bert Hellinger. Un fill no ha de conèixer mai detalls que pertanyen a la relació de parella dels pares.
Diu el psicòleg Rubén Delgado, es considera una relació sana aquella on els dos tipus de relació simètrica i complementària s'alternen mútuament depenent de l'adaptació de la relació a les circumstàncies exteriors i a les diferents situacions a què s'enfronta. Per exemple, seria raonable que una parella mantingui una relació simètrica a l'hora de decidir què faran el cap de setmana i, en canvi, una relació complementària, diu ell, posa aquest exemple, entre setmana, quan van junts a jugar a golf. Que no sé si hi ha moltes parelles que puguin anar entre setmana a jugar a golf, no? Però bé, seria curiós, però en tot cas la dona, ell posa aquest exemple, la dona, que n'és una experta, agafaria una posició primària per ensenyar el seu marit i ell ho acceptaria amb tranquil·litat.
Sí, seria una combinant, no? I ser flexibles. No, ara tu m'ensenyes alguna cosa a mi i jo te n'ensenyo una altra després a tu. Justament això és, aquesta és la part saludable, no?, de les relacions, que cadascú és, no?, de ser un mateix, pot nutrir a l'altre, no?, amb talents que tingui, amb tot el seu potencial. Quan jo sóc jo mateix, és més fàcil que jo em pugui enriquir de l'altre i l'altre es pugui enriquir de mi, no?, el sumar-nos. I no veure-ho com, ostres, jo no sé jugar a golf, que malament no vull que m'ensenyi la meva parella. Doncs si tinc la meva parella que me'n pot ensenyar, doncs perfecte, no em fa falta un monitor.
Sí, és l'ideal, no? Ho hem de veure una mica com una roda, no?, en la que hem de veure que hem d'anar passant per diferents situacions que ens ficaran més en un context de relació complementària i situacions on ens situaran més en un context de relació simètrica, no? I això és el que fa que una parella pugui ser sana, no?, que pugui acceptar que hi hagi moments on estem a igual, moments de desigual i jo estic a dalt, moments desiguals i jo estic a baix, i tot això és sa, doncs, perquè el que dèiem, no hi ha rigidesa, sinó que hi ha flexibilitat, hi ha coherència, hi ha adaptació a les circumstàncies.
Creixement, no? També al final és una evolució, la relació de parella és una oportunitat que em dona la vida per créixer jo d'alguna manera, aleshores és, no? També és creixement.
Sí. Sempre faig la mateixa pregunta quan parlem de parella, de relació de parella. Noteu diferències entre persones, entre parelles més joves i les no tan joves, Anna?
Doncs al final sí, perquè estan en un moment del cicle vital diferent, no? I també les preocupacions que els poden estar inquietant són diferents, no? Aleshores, una parella, no és el mateix una parella que està començat fa 2 anys, no? Que tenen 30 anys més o menys, una parella que està buscant un fill, una parella que té ja un fill, que ja els fills són grans, no? O sigui, a nivell evolutiu, les parelles passen per diferents fases de la relació i al final es poden trobar, doncs, diferents conflictes, no?
Sí, i tu, Emma, notes diferència?
Sí. Jo la diferència que noto més és en les parelles més joves hi ha més, no, el model de relacions obertes, aleshores que també en relacions de, no, de parelles més d'edat més avançada, però en les relacions més de parelles joves veig aquest model.
Perquè en les parelles, en les relacions obertes també es donen
més aquestes obertura. Tipus...
Ah, val, ah, sí. No, estàs parlant de relacions obertes, estàs parlant d'obertura.
Sí, no, també relacions obertes.
Ah, també, val.
Sí, de no encasellar-se en una relació monògama, sinó no tenir relacions obertes i que això porta... A més, clar, aquí podem tenir una asimètrica o una simètrica per una banda, una altra complementària per una altra, no? El poliamor... Podem, sí. Aquí entrem en tota una sèrie de riquesa, no? Sí. A l'hora de relacionar-nos i més... No? On hi ha més suc.
Sí. Sí, també el que estava pensant amb aquesta pregunta, que potser, no, venim d'un model patriarcal també de les relacions i que potser hi ha relacions, les relacions de persones més grans, no, doncs que ja una mica poden tenir instaurat aquest model, no? Potser de més complementari, no? De on hi ha, doncs, l'home que treballa i la dona que fa feines a casa, no? I potser les parelles més joves, el que estic veient, que potser hi ha com... depèn, no? Hi pot haver com un que tingui un model patriarcal més del que pel que ha vist a casa i l'altre estigui intentant, ostres, no, anem a buscar aquest 50% del que parlàvem abans, no? De cadascú.
Sí, és una evolució, no? Com a societat.
Bé, en tot cas, també, Emma, tu dius, bé, és més, hi ha més riquesa, no? Amb una
riquesa,
parella...
Sí, en quant sí. A que hi ha més factors a contemplar, a treballar... A ser conscients.
Sí, no, clar, tu em fas una valoració molt constructiva, diguem-ne,
sí.
No? O sigui, veus tota la part, però també hi ha l'altra cara de la moneda, no?
Sí. Mm. Okay, a més, a nivell, no, afectiu, doncs també hi ha més ferides que s'activen, ferides pròpies...
Sí, sí, l'altra cara de la moneda jo crec que també és ara... les discoteques, sortir de festa, no? Que potser, no sé si ara les relacions són com més això que li duen líquides, no? Com que abans era l'home i la dona de tota la vida d'una relació que es coneixien amb 18 anys i ara no han perdurat, no? Ara les relacions, jo crec, de parella són més, doncs no sé si ara es veuen més les infidelitats o hi ha més oportunitats de conèixer altres persones... Aleshores, bueno, jo crec que això també es veu, sí, amb la gent jove.
Sí, i amb la gent no tan jove també me n'he donat a la consulta que de cop i volta ara doncs hi ha més parelles que potser eren, no, tenien un format de parella complementària i la persona que està a la posició down de cop planteja que li agradaria obrir la relació o que li agradaria fer trios o que li agradaria... Clar,
això deu ser com una bomba, depenent
clar,
de l'altra persona.
Sí, de cop, clar, imagineu-vos, no, això la consulta, clar, òbviament la persona, no, la parella ven a la consulta per aviam això com ho trampegem, però clar, una cosa que no m'esperava per res mai, que semblava que la nostra relació era per sempre...
Ara vol fer
això,
un trio.
Clar, potser vol fer un trio... I
amb
ara
un amic, per exemple.
Sí. Imagina't, i ara de cop i volta com ho fem? Com ho fem? Clar, perquè em plantejo deixar la relació, o això com ho encabeixo, jo això no m'ho plantejava, això ho vull, no ho vull... Clar, aquí hi ha una crisi. Una crisi de, sí, vital de parella. No?
Que bé que ho puguin plantejar, sí, abans de que succeeixi una infidelitat, no? Sí. De dir, bueno, almenys vull incloure la meva parella, estem plantejant una teràpia de parella fa un trio i no me'n vaig a fer aquesta sortida fora de la relació perquè estic malament amb una altra, sí, tercera persona,
sí,
no?
Mm-hmm.
Jo recordo que fa molts anys, quan començàvem a parlar de parelles obertes, just ara farà aviat 16 anys aquí a l'Ofici de Viure, sí que s'anava repetint, entre una mica entre els psicòlegs i sobretot les psicòlogues que ens acompanyaven, que moltes d'elles acabaven com el Rosari de l'Aurora. Ara tot això està canviant, no? Mm-hmm. Estem canviant tots plegats molt ràpid.
Sí, sí. No són... models que estan, no, en fase d'evolució, perquè veníem d'un model absolutament tancat, no? On hi, realment hi havia moltes infidelitats, que també segueixen havent-hi moltes infidelitats, no? Que al final és el trencar aquest vincle, no? Aquest pacte a nivell afectiu sexual, i, no? I estem evolucionant cap a acceptar que hi ha d'altres models de relació i tots som lliures d'escollir el que vulguem.
Estem en la recta final de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, en què estem parlant de les parelles simètriques o complementàries. Diu Rubén Delgado, psicòleg, que és important destacar el caràcter d'encaix de la relació en què les conductes mostrades per les dues parts tendeixen a afavorir les de l'altra. Exemples d'aquestes relacions les podem observar en les relacions mare-fill, metge-pacient, professor-alumne, perquè aquestes relacions no es tornin patològiques, cap dels seus participants imposa a l'altre aquest tipus de relació, sinó que cada un d'ells es comporta d'una manera que pressuposa la conducta de l'altre, al mateix temps que ofereix motiu per ella. És a dir, les seves definicions de la relació encaixen. Podríem definir aquest tipus de relació com una aliança, relació d'unió i suport mutu on es comparteixen interessos i no s'està en contra de ningú. Ho dic perquè potser algunes de les parelles que ens estan escoltant i que ja tenen hores de vol i fa molts anys que estan juntes diuen és que a nosaltres així ens funciona i de facto el que tenim precisament és una aliança. Els punts forts d'una persona, no? Abans posàvem l'exemple de que li és més fàcil prendre decisions, compensen les de l'altre, no? I se senten amb encaix, se senten bé i potser no hi veuen el problema que estem posant damunt la taula nosaltres.
Sí, exacte. També volia fer com l'incís en aquests models de metge-pacient, professor-alumne, pare o mare i fill. També estem en evolució com a societat. Perquè abans era, no, el metge, que és qui té el poder i qui ho sap tot. Ara, aviam, també...
El pacient arriba amb molta informació, eh? De vegades massa.
Sí, el pacient arriba informat, és expert en la seva vida, coneix els seus propis símptomes, el seu historial... Aleshores, és important fer equip amb aquella persona, com fem nosaltres com a psicòlogues, no, Anna? Que el pacient és l'expert en la seva vida i nosaltres som expertes en eines, en psicologia. Per tant, junts fem equip. Aleshores, amb el mestre-alumne també passa el mateix, no? O sigui, veníem del càstig, de que el mestre ho sap tot i... No? I castigar, o del pare també, no? Fer xantatge emocional perquè el fill faci alguna cosa. Aleshores, jo crec que com a societat estem també evolucionant en aquest aspecte.
Sí, és important això el que dèiem abans, no? Que no hi hagi com una obligació a l'altre a agafar aquest rol que a mi m'interessa, no? Que es diuen com relacions més metacomplementàries, que és quan un membre obliga a l'altre a no, agafa tu aquest rol perquè a mi em va bé ser dominant, no? Sempre hem de veure que les relacions complementàries sanes, doncs això, hi ha com un encaix de a mi em va bé una posició i a l'altre també, o sigui, tots dos surten beneficiats d'aquesta relació i tots dos en beneficiem de que l'altre domini i jo, doncs, ja accepto les decisions que pren l'altra persona, no? Vull dir que al final és un benefici mutu i això dins de les relacions sanes, no? Si no són rígides, al final hem decidit els dos que aquest model de relacions va bé. Sí.
Tornant a les relacions simètriques, i aquest psicòleg Rubén Delgado diu que com tot tipus de relacions tenen aspectes positius i negatius, entre els aspectes positius destaquen el fet que els seus membres aprenen a negociar des d'una postura d'igualtat, el que en molts casos reafirma la seva autoestima i els ensenya a defensar les seves postures, però un dels perills d'aquest tipus de relació, diu ell, és el de la competència o rivalitat. Quan es perd l'estabilitat en una relació simètrica, es produeix una escapada d'un dels seus membres. L'altre intentarà equilibrar la relació, produint-se a partir d'aquí una escalada simètrica. Aquesta competència o rivalitat, vosaltres l'heu vist?
Sí, les discussions, no? L'escalar en discussions, sí. Sí que és cert, no? I justament aquestes parelles són les que els hi va molt bé aprendre la comunicació conscient, comunicar-nos des de l'amor, des del cooperar, des del respecte cap a l'altre, des del respecte cap a mi, la flexibilitat.
Sí, exacte, és un dels perills de les relacions simètriques, no? On un vol diferenciar-se de l'altre perquè es veu molt igual i aleshores vol tenir com dominar, no? És a dir, és com una jerarquia, no hi ha jerarquia allà perquè els dos tenen una posició igual, no? És com si a una empresa entrés a un departament el mateix cap que fa la mateixa funció que l'altre, no? Aleshores, és bo buscar com aquesta cooperació, no? Com tu deies, Emma, però de vegades és el més pot succeir que hi hagin frecs, no? De dir, ostres, si els dos tenim la mateixa posició, no, jo vull implementar el que sigui i l'altre també vol implementar la seva, no? I aleshores és quan es produeixen aquestes escalades, que és jo més, però jo més, però jo més, no? A veure qui té el poder.
Per això és una oportunitat, no?, per aprendre a fer equip, cooperar... Tot i que a vegades amb algunes parelles concretes doncs no és fàcil i hem d'anar a trencar, d'alguna manera, l'ego, no?, també, que el nostre ego és el que estan allà...
No, hi ha psicòlegs que recomanen, doncs mira, avui tu i demà jo, no? Sí. Per exemple.
Arriba a acords.
Sí, arriba a acords. Sí. No?
Aprendre a arribar a acords.
Clar, perquè potser en una organització o una empresa és més fàcil si hi ha un cap o algú, una tercera persona, no?, que pugui prendre decisions en moments de discrepàncies, no? Cosa que no passa amb una parella.
Exacte, aprendre a cedir, no?, també.
Sí.
Si no, sempre voler tenir la raó. Que voler tenir la raó no sigui el que passa per sobre, sinó que el que passa per sobre és la relació, no? Per tant, cedir...
Per últim, el psicòleg Àlex García, fent referència a les relacions simètriques, parla de vegades d'una agitació quotidiana que diu que pot ser un símptoma d'un conflicte en un nivell més profund, relacionat amb la personalitat de cadascun dels protagonistes i amb els valors i les creences. Estaríem parlant de petites topades, ell diu desenes de petites topades, que en la pràctica formen un sol problema i que és part de la pròpia dinàmica de la parella. Potser el més important sigui el repartiment de poder dins de la relació. Ho dic per tornar a aquestes petites topades quotidianes. Fins a quin punt ens hem de preocupar o no? Són enriquidores?
Són enriquidores. Depèn del sentit que els hi donem. Si ens ho prenem tot com una oportunitat d'aprenentatge, de creixement, d'evolucionar com a parella, són molt enriquidores. Però si ens ho... No? Si no tenim eines, no tenim recursos i ens bloquegem i això ens va generant malestar, ens anem tancant, ens anem quedant amb emocions desagradables per nosaltres mateixos, que això pot desencadenar a la llarga, perquè és un goteig. A la llarga, si em vaig anul·lant, al final apareixen els símptomes. No? I poden aparèixer símptomes com, no?, de cop i volta un dia tinc un tiroides o tinc problemes digestius o tinc contractures.
Anna?
Sí, exacte, no? O sigui, al final en totes les parelles sanes hi ha conflictes, no? Però la diferència és com es gestionen aquests conflictes i si els dos formem un equip i no és tu un contra l'altre, no? Això de cooperar i fer cohesió, no? Vull dir que és normal que no s'alarmin les parelles que ens escolten, que si tenen alguns conflictes al dia a dia, doncs és el més normal perquè som un i l'altre, venim de famílies diferents i al final és normal trobar-nos en punts diferents, no? Però si podem aprofitar això com, ostres, m'està dient això, però no com un atac, no ho sento com un atac, no? Sinó com el seu punt de vista, no és una cosa personal contra mi, no? Perquè aquí també se'ns poden despertar, doncs això que dèiem, no? Ferides d'infància, coses que no estan resoltes i aleshores ens remou i per això es pot fer com una muntanya, no?
Sí, però sí, com és que m'estàs dient això si m'estimes, no? Per exemple.
Clar, no té res que veure, no? És per sobre de tot ens estimem, encara que no estiguem d'acord. Per això és tan important l'abraçada conscient, no? El fet d'abraçar-nos, les abraçades llargues alliberen oxitocina. Aleshores, no? Quan no estiguem d'acord amb alguna cosa, la recomanació és l'abraçada conscient, deixar ara que en aquests moments els nostres ments no s'entenen i deixar que els nostres cossos, no?, d'alguna manera relaxin i ja tornarem a parlar buscant, no?, que som dos cervells per resoldre aquest tema, doncs ja trobarem opcions. Potser en aquest moment no, esperem i demà potser ja ho veurem diferent.
També ens aniria bé aquí com un manual de comunicació en la parella, no?, i començar regalant-nos el manual. Que acabaria potser amb l'abraçada o començaria directament amb l'abraçada. Bé, doncs ha estat un plaer. Moltes gràcies, Anna Gómez i Emma Ribas, per la vostra presència i fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Podeu trobar fàcilment a l'Anna Gómez i a l'Emma Ribas a les xarxes socials i seguir la seva tasca. I nosaltres hi tornarem ben aviat. Moltes gràcies en nom de la Blanca Busquets al guió, de la Núria Ventura a la producció i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.